La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 a la tarda.
Si penso en la meva adolescència, em veig petita i em veig desprotegida. En aquell moment em sentia forta i que era madura i que sabia perfectament el que feia. Però ara m'entens.
Quan anava amb el cotxe, se'm va despertar un record on jo vaig veure que no havia sigut mai partícip dins de la relació sexual que jo vaig tindre amb ell, que sempre havia sigut una persona passiva.
I pensar, ja que te prefereixo protegir-lo a ell, continuar amb el secret, o parlar, plantar cara, exposar-lo precisament per a protegir a la resta de noies.
Això que... A nosaltres ens ha costat molt identificar-nos com a víctimes o com a supervivents.
Vius un abús des de la seducció. Si m'ha costat anys adonar-me que he viscut situacions on jo no he consentit el que estava passant, on jo no era part activa, però amb l'excusa d'estar enamorada, creus que és responsabilitat teva també.
I nosaltres érem molt jovenetes per entendre que això era una manipulació, que accedíem a través d'una admiració profunda que li teníem. I aquesta admiració ens cegava completament.
No sé en quin moment una persona adulta pensa que un infant o un adolescent té plena consciència per consentir una relació sexual. No ho puc entendre.
No ho puc entendre. Perquè, òbviament, no és no. Però si tu sents que l'altra persona no està còmoda, també és un no.
Molts cops, per la por del...
A mi la paraula consentiment no m'agrada. On queda el nostre plaer, on queda la nostra voluntat, on queda el nostre desig sexual, on... Quan sento consentiment sempre penso en que ells porten la iniciativa i nosaltres ens deixem fer, no? Crec que aquesta...
No és culpa teva. No va ser culpa meva. No és culpa meva no haver-ho denunciat abans. No és culpa meva que hagi seguit passant. No és culpa meva les repercussions que ell hagi tingut ara. No és culpa meva i no és culpa teva. Si t'està passant o et va passar.
La Cristina, la Goretti, la Violeta, l'Aida, la Laura, la Míriam, la Sònia, la Patrícia i la Marta. Totes elles són supervivents del cas Aula de Teatre de Lleida. L'any 2018 presenten una denúncia contra Antonio Gómez, qui va ser director i professor del centre, i contra Rubén Escartín, també professor, per abusos sexuals comesos entre l'any 2001 i 2008, quan totes elles eren adolescents, menors d'edat. La denúncia va arribar quan el cas ja havia prescrit i es va arxivar. No obstant, el testimoni de totes elles ha arribat molt lluny gràcies al reportatge escrit per Núria Juanico i Albert Llimós del diari Ara, que va acabar sent la llavor del documental El sostre groc, dirigit per Isabel Cuixet i estrenat el 2022. La producció ha aconseguit premis com el Gaudí a millor documental el 2023, el Premi Radiotelevisió Espanyola, Otra Mirada, i la menció especial del jurat del Premi Dunia Ayaso, tots dos el 2022. La valentia de totes elles no ha estat, doncs, en va. De fet, al febrer d'aquest any, la Fiscalia de Lleida va rebre una nova denúncia sobre presumptes abusos sexuals comesos pel mateix exdirector. Avui ens acompanyen la Violeta Porta i l'Aida Flix, supervivents del cas Aula de Teatre de Lleida. Violeta, Aida, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Va, el primer que us vull preguntar... I, sincerament, encara que soni molt, molt banal, és com esteu? Com esteu a dia d'avui?
Bé. Bé, estem bé.
Sí, estem bé. Ens ha ajudat molt també a anar a fer el documental, poder fer col·loquis, a poder anar a escoles, a parlar sobre el tema, sobretot amb nois i noies de l'edat que teníem nosaltres quan ens va passar.
Ara parlarem de tot plegat. Ara em deies, Aida, que tot allò ens va ajudar molt, no?, el fer el sostre groc. Què ha significat el sostre groc per a vosaltres?
Per mi ha sigut sanador i penso que per les meves companyes també. Hem passat de fer una denúncia anònima o fer una denúncia on no volíem que sortissin els nostres noms a poder parlar del tema, a poder sortir, donar la cara i poder servir també per a que altres persones identifiquin assumptes d'abús o situacions d'abús que poden estar vivint. Per mi ha sigut molt sanador i és reconfortant també.
Sí, sí, el mateix que ha dit la Violeta. Mm. Aquella part de culpa que teníem de no haver parlat en el seu moment i de que hagués hagut víctimes darrere nostre, doncs això, l'estem sanant, podem fer aquestes coses.
Clara, us preguntava de què ha servit fer el documental per vosaltres, però de què ha servit el postdocumental, és a dir, aquest boom, aquesta volada que ha agafat tot el cas.
Doncs ha servit perquè gent, per exemple, denunciï legalment casos d'abús que ha viscut. És a dir, recentment en un col·loqui hi ha hagut una noia que ens ha contactat i ens ha dit lo remoguda que estava després de veure el documental i ha dit, i al cap d'uns dies ha anat a denunciar, no? Fins que no ho ha vist, o més ben dit al veure, o ha sigut conscient de que el que havia viscut es diu abús i no li hauria d'haver passat i no està bé que li hagués passat, no?
És bèstia, això, eh? Ara hi entrarem, però, hosti, trobo que és molt bèstia dir fins que no ho veig amb una altra persona, no entenc el que m'ha passat a mi.
És el que ens passa quan sortim de tots els col·loquis, que sempre hi ha algú que necessita explicar el seu relat. I normalment va molt bé anar-hi perquè entre víctimes doncs, no hi ha judicis, no? I s'atreveixen doncs, a poder-hi ficar nom i a poder-ho parlar obertament.
Us heu trobat molt judici?
Nosaltres? Sí. Molt.
Sí.
Nosaltres molt. Sí, sí, sí.
Després del documental?
Sí.
Explicant el que expliqueu al documental?
Sí.
La veritat és que amb el documental menys. Hem rebut més judicis quan va sortir l'article del diari Ara, que òbviament sortint els nostres noms, no sortint els cognoms, però a Lleida som fàcilment identificables perquè és una ciutat relativament petita. Hem rebut moltes crítiques de que ens volíem
quedar a la direcció de l'aula,
quedar a la direcció del centre d'educació,
compensació econòmica...
Sí.
Bueno, ens hem sentit de tot.
Mm-hmm. Us heu sentit de tot, però com us heu sentit vosaltres?
Molt revictimitzades. A l'inici, sobretot.
Sí, i molt enfadades, també. Mm. Costa molt fer aquest pas, costa molt parlar, costa molt... Nosaltres hem tingut, per desgràcia, la sort de que érem nou, que m'han anat a denunciar, però hi ha molts casos d'abús en els que te sents desprotegida o et sents que no... També l'abús està dissenyat de forma que tu no acabes d'identificar que allò és un abús. Fins que ho acabes d'entendre i també et permets dir, et reconeixes com a víctima, perquè també és difícil acceptar que això t'ha passat i que això t'ha fet mal, no? Perquè també acabes pensant que això ha sigut culpa teva, no? Llavors, aconseguir trencar això i entendre que no és culpa teva és molt difícil, com a perquè després vinguin altres persones a dir-te que no ho has comunicat de la forma adequada, ho has fet massa tard, perquè no ho has fet abans... És molt dur. Nosaltres hem tingut la sort de ser moltes.
Com deia, ara ho desgranarem tot això, eh? Però primer de tot, com neix la idea de fer aquest documental? Us ho proposen a vosaltres? Com us arriba tot això?
Doncs la Anna, que era l'ajudant de la Isabel Coixet, va llegir l'article del diari Ara, li va passar a la Isabel i va creure que s'havia de fer alguna cosa amb aquesta informació. Va contactar amb l'Albert Llimós i la Núria Joanico i ells ens ho van fer arribar a nosaltres. I recordo que érem en pandèmia, que vam quedar primer nosaltres i vam dir, bueno, que ens faci la proposta, però no direm que sí ràpida. I és que ens ho va ficar tot tan fàcil i ens va dir que, bueno, que en qualsevol moment podíem sortir del projecte i que al final volia que fos una cosa bonica també per nosaltres, i així és set. O sigui que...
Teníeu por a fer-ho?
Sí, 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 tenia molta por.
Sí, cada passa que hem anat fent hem tingut molta por. El que deia la Violeta, no? Al principi no volíem donar els noms, la cara, i clar, el documental era donar la cara. I...
Sí, però també hi ha passos que hem fet amb por, però els hem fet amb la por, no? A vegades dius, tinc por, però he de tirar endavant igualment.
Amb
tot
por, però
i
convençuda,
por.
No?
Sí.
Entenc que parlar d'un abús sexual i més davant de càmeres i micròfons deu ser molt complicat. Com recordeu el primer moment en què us poseu davant la càmera a explicar-ho?
Bueno, és que també... Jo crec que tampoc la Isabel no va anar amb preguntes molt detallades. Ens va deixar explicar també una mica el que volíem nosaltres i fins on volíem nosaltres. Ens vam sentir en tot moment, almenys parlo per mi, sí, molt còmodes. Érem un equip molt reduït, tot noies, a més. Ens vam sentir tan còmodes que crec que no vam tenir tampoc.
Sí, la Isabel ens va deixar una mica de carta blanca per explicar el que volguéssim, cosa que vam agrair infinit i... Perquè crec que un dels punts principals quan dones suport a algú que ha viscut un abús és explica'm fins on em vulguis explicar. No tens per què explicar-me, et crec, més enllà de que decideixis explicar-me el que t'ha passat o no. perquè part de la revictimització consisteix en això, que estem demanant a les víctimes que expliquin tota l'estona el que han viscut. Primer a l'amica qui li estan dient, després a l'advocada, després al jutge, després al...
als Mossos.
Als Mossos. Sí. I és agotador explicar-ho tant. I la Isabel va ser super respectuosa amb nosaltres i va dir això, el que deia l'Aida abans, que explicàvem, expliquéssim fins on volguéssim i que en qualsevol moment podíem fer-nos enrere.
Doncs fem una mica això. Jo us vaig preguntant i vosaltres m'expliqueu fins on vulgueu, fins on us vingui de gust. Ho dèiem abans, el sostre groc ens es narren els abusos sexuals per part de dos professors, l'Antoni i el Rubén, de l'aula de teatre de Lleida, cap a diverses alumnes, entre elles les nostres convidades d'avui, la Violeta i l'Aida. Elles, com la resta de supervivents, eren adolescents quan van passar els fets. De fet, la diferència d'edat entre elles i els abusadors era abismal. Els doblaven l'edat a moltes d'elles. Com eren aquests, si m'ho permeteu, aquests dos depredadors sexuals, com eren?
Eren molt diferents.
Sí.
L'Antonio era una persona com molt intel·ligent, molt civilina, actuant, i el Rubén era...
Barra
lliure, a l'ample. Llavors el veia molt més ràpid. El que passa que, bueno, pues, com que entre els dos es tapaven, pues, tampoc no crec que tinguessin molts problemes en aquell moment a ser com volien ser.
Sentiu que veu entrar una gran roda de manipulació?
Sí. Ara sí, vist en perspectiva, sí. En aquell moment no. En aquell moment no sabies el que els estava passant a les altres. Per tant, pensaves que tu eres especial o que tu eres afortunada, inclús, de que un professor es fixés en tu. Ara, en perspectiva, clar, formaven part d'una roda on hi ha hagut moltes abans que nosaltres i moltes després. I sí, una llàstima, realment.
Se'n sap, a dia d'avui, fins on ha arribat tot plegat? Quin és l'abast de tot plegat?
De l'Antonio?
De casos de l'Antonio, sí.
Pues que sapigués amb nosaltres, hi ha les noies aquestes més joves del documental, que ara Fiscalia s'està ficant en contacte amb elles. Ha sortit algun cas nou, potser, que l'aula ha denunciat, i no ho sé. No sé si nosaltres també ens hem una mica...
Ens hem desvinculat una mica.
Sí, com sigui, en el documental, en el sostre groc, ahir veiem que dius que et vas intentar convèncer que el mateix Antonio era un home bo.
Sí. Sí, a diferència que algunes de les meves companyes, jo no sentia amor cap a ell. I jo el que intentava fer... Bueno, el que vaig intentar fer perquè no es fixés en mi va ser rapar-me el cabell per no ser femenina als seus ulls. Però tot i així, volia encaixar en el grup, perquè ell feia això, no? Que si estaves dins del grup bé, però si no estaves dins del grup... a vegades te les feia passar malament. Llavors era com, no vull que et fixis en mi, però tampoc vull sortir del grup. Era una mica estrany.
Clar. Com us n'adoneu que allò que us va proposar l'Antonio com a dinàmica, entre moltes cometes, o exercici teatral, és abús sexual? En quin moment feu clic?
Jo crec que fas el clic de més gran, el clic amb anys després. Jo, personalment, després d'estudiar a l'aula de teatre de Lleida, vaig anar a estudiar interpretació a Madrid i, clar, em vaig adonar que les dinàmiques d'exercicis no tenien res a veure i que els professors sempre es mantenien fora dels exercicis, que és una cosa fonamental, no? Quan fas estudis artístics, els professors i les professores s'han de mantenir al marge de totes les dinàmiques. I aquí, per exemple, vaig començar a veure que tot allò que havien dit que era teatre en realitat no tenia res a veure amb el teatre.
Sí, ho normalitzàvem tot, sí. Mm.
De fet, una de les coses que més em deixa cau d'aquest documental, hi ha moltes coses, però una de les coses que més em deixa cau és quan expliqueu que us costa fins i tot a vosaltres explicar-vos-ho entre vosaltres, no? Per què costa explicar-ho al teu voltant més proper, diguem-ne?
Pel judici. Pel judici, per... Bueno, també perquè com que et feia sentir especial, no volies que l'altra persona potser no fos especial, no sé.
Hi ha una part que te sents tonta, no? Perquè dius, ostres, com m'he deixat que això em passés a mi? Com m'ha pogut passar a mi això? Durant anys, potser, inclús, no?
Ah, més...
I llavors hi ha un judici intern de dir... jo he sigut còmplice de que això passés. En realitat no, en realitat has de fer la feina i l'esforç per entendre que no, que això ha sigut manipulació mental de manual. també hi ha un punt en el que jo no volia que la meva família patís, no volia fer-los sabedors de que jo ho havia passat malament, no? Perquè no vols dir-li als teus pares que ho has passat fatal o que algú t'ha fet mal, no? És molt difícil dir-li a algú aquesta persona m'ha fet mal, per exemple.
Durant tots aquells anys, cap company, i faig referència, no és casual que usi el masculí, cap company se n'adona que el que està passant és una cosa... Com a mínim hi ha alguna cosa rara allà?
Igual que ho normalitzàvem nosaltres, ho normalitzaven ells. És més, els nostres companys, fins que no va sortir el documental, no es van ficar en contacte amb nosaltres, ni amb l'article. I quan es van ficar en contacte amb nosaltres després de veure el documental, devia ser dur, perquè, clar, ells ho havien viscut en primera persona i no havien detectat res.
O si detectaven alguna cosa, no s'atrevien tampoc a dir-ho, perquè aquests dos professors eren figures d'autoritat. És molt difícil que amb 16 i 17 anys, coneixent amb aquests professors des de fa anys, tu plantis cara o diguis això no em sembla bé o això em sembla estrany. Hi havia una jerarquia molt, molt, molt marcada.
Ara, ser molt sincers, eh? Jo entenc que quan feu el canvi de clic, quan feu aquest clic i us adoneu del que us ha passat, ni que sigui anys després, passeu per una sèrie de sentiments, no? Un d'ells segur que és la ràbia. Segur que sentiu ràbia en algun moment, no? Sentiu ràbia en algun moment cap als companys en tot aquest procés?
Sí, home, amb alguns sí. Amb alguns jo penso que sí, que haguéssim agraït que alguns companys masculins, alguns companys de l'època, ens haguessin donat més suport i haguessin dit... reconec que, o entenc el que t'ha passat i no està bé, no? Sí, hi ha un punt de ràbia. També hi ha un punt de que, mira, cadascú fa la seva vida i cadascú està en pau amb qui és i amb el que fa. Tampoc no... Hem après també a no responsabilitzar-nos dels sentiments dels altres ni dels processos dels altres. Nosaltres tenim molt clar que aquestes dues persones eren abusadors. Si una altra persona no és capaç de veure-ho, segueix enamorada, no ho entendrà mai, mira, ho sento molt, no, jo no he de fer pedagogia perquè tu ho entenguis. Fes el teu procés i ja ho entendràs o no. Mm-hmm.
Em nego a fer-vos aquesta pregunta, però sí vull preguntar-vos quantes vegades us han preguntat i què us passa pel cap cada cop que us pregunten per què ara.
Per què ara? Perquè hi ha hagut un moviment que se'n diu Me Too, que ha fet veure que nosaltres també havíem passat pel mateix, tot i que ens va costar identificar-ho tot i el Me Too, perquè nosaltres, algunes de nosaltres anàvem a denunciar dient lo meu no és tan greu com lo seu, per exemple. Realment van ser els Mossos que ens van dir no, el que t'ha passat a tu és tan delicte com el que li ha passat a la teva companya o a l'altre. I per això, bàsicament, per això va ser ara i no va ser abans. Tot i que ho portàvem parlant abans també de...
Molts anys, sí.
I torno a la rabiada una mica, però quan us ho pregunten, fotríem un cop a la taula?
Jo no, jo penso el que et deia abans, que cadascú està en el seu moment personal. Entenc que hi ha molts temes que fins que no els sents o fins que algú no te'n parle, no n'ets conscient o no t'ha tocat mai o t'has volgut enganyar també a tu mateix o a tu mateixa. Mm. Llavors, a mi no em fa ràbia quan facin preguntes d'aquestes. Penso que s'ha d'entendre que això és un procés llarg, que des de que t'adones de que allò que tu tens com un mal record té un nom i que no va ser culpa teva, que va ser culpa de l'altre, que hi havia una desigualtat, una jerarquia de poder i una desigualtat molt clara, fins que aconseguis posar-ho en comú i dir, a veure, estic boja? O això que em va passar, tu creus que és tan important? Perquè jo penso que sí que és important, però clar, el meu entorn no li dona cap tipus d'importància, que això és una altra cosa. Mm. El món t'està dient tota l'estona, no n'hi ha per tant, això ens ha passat a totes, que també és una altra excusa que he sentit molt, no? Això, d'alguna senyora gran que et diu, no, això ens ha passat a totes i ja, saps com és el que hi ha, no? I clar, quan comença a posar en comú que això ens ha passat i que ens ha marcat, doncs, clar, necessites temps per digerir-ho, no?
Des que surt l'article i surt després, posteriorment, el documental El sostre groc, hi ha alguna resposta per part del centre?
No.
Silenci. No.
Mm-hmm. A les nostres famílies encara ningú s'ha ficat en contacte amb elles per demanar disculpes.
Espereu alguna resposta per part del centre?
Ja no esperem res, jo crec.
No.
Portem 4 anys. No.
És heavy. Considereu que El sostre groc és tot i la bestialitat del documental i del que expliqueu en aquest documental, és només la punta de l'iceberg d'un sistema que funciona així a tot arreu?
Sí, no a tot arreu, però això hi ha molta gent que ho vincula al teatre i a les arts escèniques. Això ens ha passat a nosaltres al teatre, però ha passat a Maristes, ha passat a l'Església, ha passat a una escola aquí al costat, a l'Escola Barcelona. Això passa.
Al món de l'esport.
Passa al món de l'esport.
Tot arreu.
Passa a universitats, que tot i que les alumnes siguin majors d'edat, segueixen amb una jerarquia de poder molt marcada, no? I també això obeeix a una forma que nosaltres tenim d'entendre les relacions, que és una forma de poder desigual, en la que nosaltres no tenim poder de decisió i els homes, en canvi, sí, tenen poder de decisió. Llavors, fins que no canviem aquesta forma de relacionar-nos i de tenir parella, això ens seguirà costant de detectar.
Clar, ara la Violeta ens deia, nosaltres que ens dediquem i que hem estudiat això, arts escèniques, pels oients que poguessin pensar, sí, clar, és que arts escèniques va com va, no? Són molt propers, em sembla que el documental hi ha un moment que l'Antonio diu, no, ens donem moltes abraçades i aquestes coses que posa com a excuses. El cas de l'aula de teatre de Lleida no és desgraciadament l'únic cas d'abús sexual a l'escena de la interpretació, també el diari Ara i els mateixos periodistes van treballar durant mesos i van publicar el 2021 anys d'abusos i assetjament sexual a l'Institut del Teatre. El teatre i aprendre interpretació entenc que ha de tenir límits. Quins són aquests límits?
Sí, que ha de tenir límits. Els límits són, doncs, el que deia abans la Violeta, que un professor no pot formar part activa dintre dels exercicis i que no tot ha d'estar sexualitzat dins de les classes.
I que hi ha d'haver un respecte per la teva fisicalitat. És a dir, jo entenc que estudiar teatre no és el mateix que estudiar matemàtiques, ho entenc perfectament. Al teatre viatges, et canvies, tens escenes en proximitat, però sempre ha de ser assegurant-te que la persona que tens davant és ser còmoda, no? I tu també fent coses amb les que te sents còmodes i en un ambient en el que tu siguis capaç de dir això prefereixo no fer-ho, que no et sentis forçada a fer coses que no et venen de gust a classe, no?
Que us passés el que us va passar, us ha fet allunyar durant alguna època la vostra vida del món del teatre?
No. Jo crec que m'ha passat el mateix que ja ha dit la Violeta abans, que quan vam sortir de l'aula i vam anar a una altra escola d'interpretacions em vam adonar de que el que estàvem fent a l'aula no era teatre i que el teatre és molt més bonic de tot el que ens ha passat. Per tant, no, jo crec que no ens hem desvinculat.
A dia d'avui hi ha prou protocols contra assetjament sexual?
Jo crec que ara s'està començant a ficar protocols. No sé si n'hi ha prous o no.
I sobretot és difícil. Mira, jo, per exemple, a la meva feina, a l'empresa en la que estic, hem hagut de crear un protocol i és molt difícil crear un protocol quan no tens formació al respecte i quan vens d'una cultura en la que no ets capaç ni d'identificar l'abús ni de respondre, no? Ni de posar límits. Llavors, ara s'estan començant a posar protocols, però entenc que és difícil i que fins que no et trobes amb algú amb formació molt insistent i amb un equip. No, penso que és una feina molt que no és instantània, perquè un protocol és tan fàcil com redactar-lo i no? Ficar-li el segell i vinga, som-hi, aquest és el protocol que té aquest centre educatiu o aquesta empresa. Però fer un protocol que funcioni, que la plantilla estigui al corrent, que la plantilla sàpigui detectar casos, per exemple, en escoles i en instituts, que després, si un professor ho detecta i va al claustre o a l'equip directiu, que aquest equip directiu no es renti les mans, que aquest equip directiu també respongui. I que, a més, aquest equip directiu parli amb Mossos o parli amb Barnahus o amb sí. Qui sigui que gestioni i es trobi a l'altra banda algú que també està disposat a ajudar. Això, encara a dia d'avui, no és sempre així.
Us preguntava abans si el centre, si l'aula de Lleida havia respost a alguna cosa. Em dèieu que sí, que havia respost a això. I fins aquí. Quina ha estat la resposta per part de les institucions? Hi ha hagut resposta?
Amb les institucions portem 4 anys parlant i
sí, han sigut respostes bastant tímides.
Bastant tímides. De fet, hem estat més demanant nosaltres coses, però que han costat de sortir, com per exemple vam demanar fer una campanya...
Sí, de conscienciació, de sensibilització, sí. No? A Lleida. Almenys que a Lleida se sapigués que això havia passat i que és un cas que és...
Però que vam tenir com que estirar, i bueno, ja ha sigut fins que ha sortit el documental que l'Ajuntament de Lleida no s'ha presentat com a acusació particular.
Fins aleshores, res.
Reunions, però respostes molt, molt tímides i molt amb poc tacte. No hi ha hagut clarament un què necessiteu, què hem de fer, o una mica de proactivitat. Ha sigut una mica...
Van intentar que mediéssim entre l'aula i nosaltres, i Dones Escena, que eren les companyes que ens van estar ajudant, però tampoc no es va acabar de fer res.
De seguida us pregunto, per Dones a Escena, que sí, sí. Que us ajuda en un moment donat. Abans, però si no m'ho voleu respondre, no m'ho respongueu. Però noms i cognoms. I ja està, i deixem-ho clar. Quins polítics s'han posat en contacte amb vosaltres, havent passat el que ha passat?
Sí que és veritat que després de l'estrena a Barcelona, aquí, hi va haver algú de la subdelegació de... Va haver algú que va dir tots els recursos de l'administració estan per a que els feu servir. Des de Lleida no hem tingut la mateixa resposta. Va. I ha canviat de govern l'Ajuntament en tot aquest procés.
Dèiem que una entitat que sí que us ha recolzat ha estat Dones Escena. La tasca de Dones Escena és clau per treballar perquè no torni a passar, no? Coses com aquestes.
Sí, a nosaltres ens ha fet de coixí durant tot aquest temps. Ens ha escoltat, no ens ha jutjat, que és el que sempre diem, i elles van ser en el seu moment van treure la cartera, van començar a ficar diners sobre la taula i van dir: necessitem un abogat. Com ho fem, això? Què necessiteu més? Van comprar inclús segells, forma així una mica
anecdòtica.
Sí. On voleu fer arribar el vostre relat? A l'Ajuntament? Doncs enviarem una carta a l'Ajuntament, enviarem una carta, no sé, a Fiscalia, on calgui. I elles són les que ens han acompanyat durant tot aquest temps.
Per qui no tingui ni idea de què parlem, quan parlem de Dones d'Escena, qui són?
Dones d'Escena és una entitat del món cultural de Lleida, que a part d'ajudar-nos en tot aquest procés, que les pobres han perdut molt, han perdut espais...
Feines,
sí.
Amistats.
Han perdut moltes coses només per acompanyar-nos a nosaltres. Doncs tenen una tasca també de, doncs això, de saber com va el món cultural a Lleida.
Aviam si m'explico, quin creieu que és el principal problema d'aquests 20 anys perquè s'hagin comès aquest tipus d'abusos a l'aula de teatre i altres centres com a l'Institut del Teatre? És a dir, què ha fallat? De tota la cadena, què és el que ha fallat?
Jo crec que la complicitat de l'entorn.
L'omertat.
És a dir, tu pots...
Omertà.
Tu pots tenir mala sort a la vida, et pot tocar, pots tenir un accident, et poden robar, et pot passar perquè la vida és així, no? Però si això està passant durant 20 anys, no pot ser que ningú ho sàpigui, no pot ser que ningú hagi dit res. Tots aquests comentaris de no, és que a mi li agraden amb alumnes, no, és que li agraden més jovenetes, tots aquests rumors... haurien de fer saltar alarmes, no?
Sí, pels alumnes era un secret a veus, els professors ho sabia. I després que hi havia altres coses, com per exemple quan anàvem
de viatge
a les inestables,
no?
Exacte. Pues, tu sabies quan agafaves un hotel, quines habitacions agafaves, si hi havia uns tíquets que hi havien, 15 cerveses, qui se les bevia. No sé, hi ha coses que s'haurien d'haver vigilat, potser, no?
Sí, com sigui, l'Antonio va marxar de l'aula amb una indemnització d'uns 59.000 euros, segons afirma el documental, i es creu que va marxar al Brasil.
Està.
Creiem està que Brasil, sí, no ho sabem. Del cert, no ho sé, però... Sí. Bueno, té pinta.
La Isabel, durant el documental, almenys, crec que...
Sí.
Sí, que va estar investigant una mica i sí.
Com s'us queda el cos?
Doncs com se li queda a la gent que veu el documental, se sent... La gent, veus a la sala, la gent es posa les mans al cap i la gent fa un rebuf d'indignació. La Carla Vall, que és l'advocada del cas i la nostra advocada, ho explica molt bé, no? Que hem de fer un canvi de paradigma laboral. És a dir, tu estàs acusat d'abús, te'n vas al carrer i ja em reclamaràs tu a mi la indemnització. Per què amb aquesta persona se li han donat aquesta indemnització? Com és que ningú ha dit que això és un despido procedent? Absolutament, no? Uh-huh. O això, no? O jo de moment no et penso donar la indemnització i em vindràs tu a reclamar-la. Crec que això és... Bueno, és un dels punts de tota la nostra història que personalment fa molt mal, no? Perquè sembla que marxes amb un premi, inclús.
Vosaltres, que heu estat supervivents d'aquest cas d'abusos, jo crec que us ho he de preguntar. Què en penseu quan apareixen notícies com les del Màgic de Badalona, on hi ha menors que abusen d'altres menors, i vivim en un món on sembla que aquesta roda no pari mai? És a dir, quan veieu una notícia d'aquestes, passant el que us ha passat a vosaltres?
És que és terrible. Clar, són casos molt diferents. De fet, nosaltres expliquem molt als col·loquis, no?, com la idealització que tenim nosaltres de la figura de l'abusador, no?, que sempre se'ns planteja com la persona fosca en un carrer fosc i tal, i en el nostre cas era com, bueno, la persona carismàtica. Quan ja ve de companys o de la gent de la mateixa edat teva, menors, a mi és que se'm gela la sang que es puguin plantejar abusar ja des de tan joves. No sé.
Sí, jo em plantejo que com a noi que et passe pel cap, no?, també. És a dir, hi ha algú en tu que estàs veient que estàs fent mal amb algú. No sé. Que, pues això, no?, que et passe pel cap per... Hi ha molta cosa que és aquesta de no, només sí és sí, però és que tu no m'has dit que no, no? I és com, tu he de dir que no, no estàs veient que aquesta persona físicament no està reaccionant. És el que, en l'àudio que heu posat al principi, hi ha una companya que diu, jo recordo aquella relació sexual i jo no era part activa. Com a homes, heu de començar a pensar, m'estic anant al llit amb algú que no està participant d'això? Potser aquesta persona no vol anar-se al llit amb mi. I en lloc de veure-ho des d'un punt de vista de que això és així o de que jo tinc el poder de fer això, no sé, també mirar-se una mica i dir, jo què estic fent, no?, buscant noies que no, que físicament no em volen o físicament em rebutgen, no?
Per cert, parlant d'agressors sexuals menors que ataquen d'altres menors, ahir mateix la Generalitat admetia que convé actualitzar l'atenció tant als agressors com a les víctimes per garantir que no hi hagi reincidència i que totes les persones agredides rebin l'ajuda que necessiten. Per tant, han anunciat la creació d'un grup de treball format per experts independents que decidirà si s'ha de canviar el protocol d'atenció. En ells hi ha Vicky Bernadet, presidenta i fundadora de la Fundació que du el seu nom, i l'advocada experta en dret penal i gènere, us sonarà el nom, Carla Vall, que també va participar al vostre documental. Què en penseu d'aquesta mesura? I si creieu que el punt de vista de la Carla Vall serà clau?
Sí, tant el de la Carla Vall com el de la Vicky Bernadet són tant una persona com una entitat de referència al país. El problema d'això és que va molt lent, que entre que es reuneixen, es posen d'acord, estableixen terminis, clar, passen molts mesos. Sí. Tant de bo fos més ràpid, tant de bo tinguéssim la capacitat d'aplicar protocols amb més rapidesa i amb més efectivitat i que això fos una prioritat, perquè al final les coses van lentes perquè això no és una prioritat per la societat. Si això ho fos, la gent s'apuntaria a les formacions, la gent estaria més alerta, aquest documental es veuria als instituts de forma pràcticament curricular, no? O sigui, jo ho valoro molt positivament, òbviament, que es facin protocols i que es revisin els ja existents, i penso que aquestes dues persones poden fer unes aportacions molt, molt importants.
El que dèiem, que el sostre groc fa que el cas de l'aula no s'aturi, surten nous casos. De fet, a l'inici ho dèiem, al febrer de la Fiscalia de Lleida rebia una altra denúncia contra l'Antonio per abusos sexuals que van tenir lloc el 2018. Aquesta denúncia pot fer que el cas es pugui reobrir?
Tant aquesta com la dels casos de les noies més joves que surten al documental. Sí, sí, podria ser. De fet, estem pendents i sí, creuem els dits. Que això després no vol dir que hi hagi un judici, perquè l'Antonio està a Brasil i bueno...
Que no sé si és tradició i totes
Exacte.
Aquestes coses, eh?
Sí.
Sí, com sigui, vosaltres heu seguit el vostre camí professional, no? Mm-hmm. Ho considereu així, entenc.
Sí.
Tot allò no va parar res?
No.
No. Cadascú de nosaltres ha fet la seva vida, hi ha gent que es dedica de les 9, n'hi ha que ens dediquem a la interpretació, n'hi ha que no...
Sí.
Sí, hem seguit amb les
nostres. Anem una per una. Violeta, tu ara mateix estàs com a productora d'una empresa musical a Piano Bar.
Sí, correcte.
Com va això?
Doncs bé, és molt divertit i a més és flexible i em permet doncs, precisament fer càstings i gravar i fer els meus projectes. O sigui que és una bona combinació perquè, com saps, ser actriu full time a vegades és complicat o a nivell econòmic, almenys.
Ara em deies, estic realitzant càstings també. Hi ha projectes a la vista o no?
De moment hi ha curtmetratges a la vista, això segur, sí. Mm.
I l'Aida, tu has continuat el teu recorregut també com a actriu.
Sí.
Per on pares ara? Perquè això sí que no...
Ara he tornat a Lleida per un temps. Fins fa res, dos dies estava a Madrid. I sí, continuant amb la meva carrera com a actriu. L'últim que vaig fer va ser una sèrie a Itàlia, El Grande Gioco, i això, hi ha projectes.
Heu passat pàgina de tot plegat o d'això mai s'han passat pàgina?
La nostra intenció...
Clar, però què és passar pàgina?
Exacte.
Comencem per aquí.
La nostra intenció és per si
passar pàgina.
Farem el documental i passarem pàgina, però en realitat no hem passat pàgina i no crec que ho acabem fent.
O sigui, tu realment, quan passes pàgina d'un llibre, realment no se t'oblida la pàgina que acabes de llegir. Llavors, simplement no estàs llegint allò en aquell moment, però ho tens a la memòria, perquè si no, no podries seguir llegint.
Abans em preguntaves què és per tu passar pàgina, no? Parlar-ne sense que en dolgui.
Això jo crec que ja ho podem fer.
Sí, depèn del dia. També
depèn del
dies,
dia, cert.
També hi ha dies que, per circumstàncies o per altres coses, estàs més baixa de moral, i, o que estem entre nosaltres. També fa mal quan veus amb una amiga que està malament, no? I...
Us continueu donant suport mutu?
Sí. Parlem cada dia.
Sí, eh?
Sí, sí.
Portem 4 anys que...
També anem de 20, ara.
Sí.
Va, no vull acabar aquesta entrevista sense que escoltem això.
Moltes gràcies a l'Acadèmia i aquest premi és per tot l'equip del Sostre Groc, per l'Albert Guimós, per la Núria Jonico, periodistes del diari Ara, per Dones a Escena, per la Carra Vall, que és la nostra advocada, per totes les que vam denunciar i també per totes les que es van atrevir a donar el seu testimoni al documental. I també per la Isabel Coixet, per suposat, i per tot el seu fantàstic equip. Som molt conscients de que hem tingut molta sort d'haver tingut el seu altaveu i també l'altaveu del diari Ara. Perquè si amb números de la Fundació Vicky Bernadet, un de cada 5 menors d'edat patirà abús abans dels 18 anys. Si mirem en aquesta sala, un de cada 5 menors també serà un de cada 5 adults. Només heu de fer números.
Per protegir un infant o un adolescent cal tota una comunitat. Representants polítics aquí presents, necessitem recursos i ganes. Malauradament, el nostre cas ha prescrit. Però gràcies al documental hem descobert altres formes de sanar. Per la cura i ser escoltada es repara. Escoltem-nos, doncs, perquè som moltes i no callarem. Caureu tots. Bona nit i gràcies!
Com ho recordeu, tot allò?
Uf, ja m'ha quedat pire la llina, mira. Com em vaig enrotllar, no? Ara sentim. Penso, mare de Déu. Pues sí, jo ho recordo molt emotiu, estaven molt nervioses.
Sí.
A mi em va quedar una mica de sabor regular de boca, perquè penso que tot això ha sigut gràcies a la Isabel Coixet, que ella va ser la que va insistir, va buscar finançament, al final ho va produir ella. Ella va dir, aquesta història s'ha d'explicar. I si no fos per ella, no estaríem on estem. I aquesta pel·lícula no hagués sigut part del cicle Gaudí durant aquest mes de juny, no s'hagués vist a instituts, no haguéssim guanyat el Gaudí, no hagués tingut la visibilitat que ha tingut. I
no hi hagués hagut tantes noies que ara mateix se senten identificades i tenen ganes de parlar. O sigui que sí, jo crec que és tot mèrit de la Isabel.
Sí. Mm.
En aquell discurs l'acabàveu totes juntes dient aquell caureu tots, no? No sé si heu pogut veure una obra de Bàrbara Mestanza, que es diu Sucia.
Jo encara no l'he pogut veure.
Jo l'he vista, sí.
Això és un caureu tots?
Bueno, la Bàrbara fa un... Se prende fuego, que diguem en castellà, no?
És brutal allò, i és brutal, sense spoilers per l'Aida, que no l'ha vist encara, com acaba l'obra, amb aquell número.
Sí.
Que et posa la pell de gallina.
Clar, és que també és això que diem al discurs aquest, que en estadística un de cada 5 nois i una de cada 4 noies viurà situacions d'abús durant la seva infància. És que quan els treballadors de Ràdio Estel, si fas números, hi ha d'haver gent, segur.
Jo crec que estava escoltant el discurs i estava pensant 1, 2, 3,
4,
5, 6, 7, 8 persones.
Mm-hmm. Sí. Sí. És que és molt comú. Però, clar, si hi ha moltes víctimes, també vol dir que hi ha molts agressors, no? No pot ser que tots siguem víctimes dels mateixos tres homes en tot Barcelona, no? Llavors, això vol dir que hi ha una sèrie de conductes que tenim normalitzades i que són abús i que han de deixar de passar, com el que passava a l'Institut del Teatre, com aquestes pràctiques, aquestes activitats sexualitzades que passaven a l'aula de teatre de Lleida, i com moltes altres pràctiques que passen en escoles, en instituts, en clubs de futbol, en clubs esportius en general. Sí, cauran tots un a un i a poc a poc i amb la constància i aixecant la veu i sent capaços d'aixecar la veu.
Perquè això passi, cal més visió femenina en el món del teatre?
No sé.
Calen més dones protagonistes, calen més directores...
Sí, però ojalà. També cal que els homes sí. Us poseu les piles. Perquè...
Com?
Doncs renunciant als vostres privilegis que heu tingut fins ara i renunciant a aquesta cosa de jo puc fer el que vulgui quan vulgui. Nosaltres estem educades en que no podem fer el que vulguem quan vulguem. Vosaltres, per què no? No? És que no ho entenc. I per què no sou capaços de dir-li a un company a una discoteca, escolta, tio, no estàs veient que l'estàs fent sentir incòmoda? No estàs veient que això no està bé? Amb un amic que crida pel carrer a una tia, però tu et sembla normal, no? Si nosaltres no ho fem, si nosaltres no li cridem als homes pel carrer o no li... No? Per què vosaltres no ho veieu, no? I no en parleu. Fins que vosaltres no en parleu, seguirem igual, penso jo.
La solució, sí o sí, ha de passar per aquí?
I per més coses, però jo penso que passa per aquí, sí.
Quan dius més coses?
Educació en general, educació sexual, educació afectiva, canvis de referents en l'audiovisual i en el teatre i en la cultura, més dones directores i més papers femenins, per suposat, sí. Més trames femenines i més posar sobre la taula pues, com ens sentim, com ens relacionem.
Per cert, ara m'han recordat una altra obra de teatre que sí, s'ha estrenat fa molt poc, que es diu Bèsties, protagonitzada per Marta Marco, i que parla també una mica de tot això i de la hipersexualització, que ja estaria... Primera, ja està bé parlar-ne, segona, ja n'hi hauria prou que continués passant. Violeta Porta, i de Flix, com sempre, un plaer que ens acompanyem un dia com avui a Caravana.
Gràcies per haver-nos invitat.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana. Un programa sobre rodes. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Ja veig que ho farem partit, això, avui, Balaguer.
Cap problema.
Val.
No, és que, escolta, em foteu unes entrevistes en aquest programa que són interessantíssimes.
Sí? T'has escoltat allà
dic,
com una
ho dic cada setmana, això, sí, però... Sí. Però ho torno a dir.
Però jo em faig el sorprès.
Perquè em dóna la gana.
T'agrada que em faci el sorprès o no?
Sí, clar, tu t'has de fer el sorprès sempre.
Que bé.
No, però cada setmana després feu entrevistes que es converteixen en entrevistes virals. No sé, tu, aquest programa és un luxe, ser en aquest programa. Home, escolta, tu...
I espera't.
Ja què passa, ara?
No m'he dit i espera't.
Ah, d'acord.
Fins aquí. Què, de què ens parles avui?
Avui volia parlar-vos perquè de les barbacoes, eh? Aquest és el tema d'avui, són les barbacoes.
L'estiu.
Oh, és que...
Jordi sí, però... Dan, ja està aquí.
Sí, ja toca. No la posis, José?
No, sisplau.
Està prohibit posar aquesta cançó en aquest programa i en aquesta secció.
Sisplau.
I t'ho dic molt seriosament, José? Que veig que va buscant alguna cosa. No, José, no, sisplau, no.
Li rebenta el cap al Balaguer.
Doncs el tema però de les barbacoes si trobes, és un tema molt interessant perquè... Fora, sisplau!
Olé!
Oh, és que em posa frenètic, eh? No, em posa frenètic.
Val.
Aquesta cançó em sembla que diu... Sí, diu una cosa com los chorizos parrilleros.
Què?
Vol dir los chorizos parrilleros, no?
Què és això? Ah, val.
Dels productes
sí,
que es posen allà
sí,
les barbacoes, perquè aquestes cançons d'aquest tio...
És que havien tret parrilleros, dic,
no,
com?
Perquè diu parrilleros, perquè aquest tio sempre juga amb la doble intenció, saps?
Sí.
Bé, és igual, perquè...
Podem dir-li guarro i no passa res, eh?
És que em posa molt nerviós. Doncs les barbacoes, què passa? Que, mira, hi ha una persona d'aquesta taula...
Sí.
Que és la Núria Ros, gran fan de les barbacoes i dels dinars...
Barbaconeuca.
Sí, dels dinars a l'aire lliure.
Correcte.
Sí, moltes vegades jo agafo i al cap de setmana estic assegut al meu sofà mirant les stories, les esferes, el que jo li dic les esferes de la felicitat aliena. Vas prement les esferes de la felicitat aliena i causen depressió. Causen depressió profunda.
Sí,
perquè,
sí.
Clar,
i espera't que ara arriba...
Ara arriba l'època, eh?
Veus, allà, veus que Núria Ros ha penjat alguna cosa i dius, sí. Premo l'esfera de la felicitat aliena.
Queixo molt de Núria Ros i la seva gastronomia.
Sí. I dius, ho faig, pam!
Sí.
I ja tenim allà una taula ben parada, amb pernilet, amb rosetes... I llavors penses, bé, sí, però tot això no és tan idèl·lic i bucòlic. Com nosaltres ens pensem quan premem aquestes esferes, no? Perquè tu allà, per exemple, quan tu ets al sofà de casa teva i veus aquestes imatges, tu en aquell moment no estàs percebent la temperatura que fa allà on la Núria Ros fa el seu pica-pica.
Que igual estan a 40 graus.
És que és això, i això és un tema que també passa molt amb els anuncis, els famosos anuncis de cervesa.
Sí.
Que
allà, és de les caletes.
Exacte. O que hi ha una gran taula amb un dinar ple de gent guapa i jove, 20 persones dinant, que dius, jo no podria reunir 20 persones guapes i joves, però és veritat. Però és que mai,
El meu cercle no ho permet.
No, però és que ni quan era jove no ho podia fer, no puc reunir. I llavors tu estàs veient aquella imatge i també causen depressió profunda perquè dius, jo vull un dinar d'aquest tipus, una temperatura deu ser de 23-24 graus, perquè és ple estiu però allà ningú no sua.
Sí.
Tu fixa't que aquells tios i aquelles ties no suen, no transpiren, la transpiració no existeix. Abolim la transpiració, és que a mi odio suar. Em posa molt nerviós suar, i en aquells anuncis ningú no sua, és fantàstic, és bucòlic, és idíl·lic.
Una setmana allò... més t'entenc perfectament.
És que sí, però és que allò no és veritat. Allò no és veritat.
No,
i veus tota aquella gent tan jove, els tios tots llueixen una frondosa tofa.
Sí?
És que, escolta'm,
sí.
No, la calvícia no existeix.
La sorra no se'ls enganxa.
No se'ls enganxa la sorra. No, és unes dentadures, nano.
Sí.
Unes dentadures, les peces blanques, impolutes, m'encanta aquesta paraula, impolut, i totes les peces, no està... Aquelles dentadures...
No hi ha retort.
No hi falta ni una peça, no hi ha retort. Després, quan jo organitzo... Perquè llavors, veient tot això, vaig dir, organitzaré una barbacoa.
Sí?
I llavors vaig organitzar una barbacoa.
Bona.
No ens vas convidar, eh?
No. Però una barbacoa plena de...
Encara em deu una truita.
És veritat.
I aquesta barbacoa, arribem allà i ple de calps, ple de gent que li faltaven dents. Veus, és que no.
Amb una calor increïble.
Una
no?
calor increïble, tothom transpirant, el ròdol fatídic aquí
el
a
ròdol,
la xella, el ròdol aquell que se't fa la xella, que en aquests anuncis tampoc existeix.
Digue-li, Camacho.
I llavors passa una cosa, també.
Sí.
Que tu, quan arribes a la barbacoa, en aquests anuncis ja està tot fet.
Sí.
A la taula de la Núria Ros està tot fet quan jo premo l'esfera.
Ui, no s'ha d'encendre.
Però tot allò ha hagut d'arribar allà d'alguna manera. Allò ho ha hagut de preparar algú. La barbacoa no es fa sola.
Ara.
El menjar que hi ha allà a la taula no es fa sol. De vegades pots pensar que són els fullets del bosc que ho han portat allà, però
no.
Allò
no,
ho ha fet algú. I llavors arriba el moment aquell quan tu vas de barbacoa i organitzes una barbacoa, el moment en el qual es fa el repartiment. El repartiment de
tasques.
De les tasques, però sobretot de les viandes que ha de portar cadascú.
Home.
Els aliments que ha de portar cadascú. I llavors, jo us recomano que estigueu molt atents. Si organitzeu una barbacoa, estigueu molt atents al grup de WhatsApp, perquè es farà un grup de WhatsApp.
Home.
On tothom...
Que es dirà barbacoa?
La barbacoa.
Sol ser així original.
BBQ.
BBQ també.
BBQ, correcte. Val, un grup d'aquests que després la gent marxa, però sempre hi ha algú que s'hi queda 7 o 8 anys allà fotut.
Jo
també.
Jo també.
Perquè me n'oblido.
És que és un pal, sortir dels grups.
Sí, m'oblido i allà es queda.
I llavors jo us recomano que estigueu sempre molt atents quan es faci aquest grup, perquè sempre hi ha la subhasta inicial.
Sí, de qui porta què, eh?
Qui porta què, llavors tu has d'estar molt atent.
El que li porti el cabrit no és el mateix que portava cansalada.
Correcte.
Compte aquí.
No, i el que porta els bocabits i les olives farcides d'anxova no és el mateix que porta una truita de patates que ha de fer a casa seva.
Ara.
Exacte.
Perquè no...
Ho dius
no,
superindignat, eh?
Sí, perquè heu de ser molt ràpids a l'hora de licitar pel producte.
Que t'ha tocat el cabrit.
No, perquè sóc molt ràpid.
Ara.
Estic molt atent sempre. I en aquests grups, ràpidament, bocabits, doritos i olives. Porto els bocabits, els doritos i les olives. Pam, enviar. Ja està,
bona.
Ja t'ho has reservat per tu.
Sí.
Quan es fa el repartiment s'ha d'estar molt atent perquè...
És així.
Perquè és veritat, perquè si toca la truita o la... Sí, jo portaré...
Sempre
o
hi ha gent... postres. Les postres.
Sí, sí, horrorós. Exacte, perquè les has de fer, les has de...
O, bé, o anar a comprar, que són cares,
comprar,
eh?
També, que són també, molt també, cares. També. Sí, després es fa allò del pot comú. El pot comú, també,
per
qui porta tot el xai, qui porta el xurrasco, qui porta les salsitges, que m'agrada molt aquesta paraula. No, tot això després es fa com un pot comú, es reparteix, però d'entrada, nano,
d'entrada ja has de ser
molt ràpid a l'hora de licitar per un producte, per un aliment.
Sí,
perquè
sí.
Els que són fàcils ràpidament volen.
Home,
i només tant. Queden els difícils allà, és com el joc de les cadires.
Després està...
Les cadires, doncs allò.
Exacte. Després està el que porta dues bosses de patates per 20 persones i el que porta cansalada per 150.
Exacte. Sí. Mira, vam fer una barbacoa també. Una vegada, atenció a aquesta anècdota, amb un grup d'alumnes de radiofònics, molt content que m'hi convidessin, on va sobrar una quantitat de menjar, perquè, clar, allà es va fotre... Vinga, tu porta això, tu
és
porta
així.
Allò altre. Clar, allà va sobrar tot. Va sobrar tot. Sí. Per tant, s'ha de calcular bé.
David, fem una cosa.
Ha arribat l'hora?
Espera't. Però fem-ho bé.
Fem-ho bé. Llevamos 500 anys.
No. De moment, hem preparat el grup per anar de barbacoa, però
exacte.
No hem arribat a fer la barbacoa.
No, ara arribarà el moment quan tothom ja s'ubica al lloc on es farà la barbacoa. Què passa aleshores?
Ara
ho explicarem.
Doncs ara ho explicarem. Anem als serveis informatius d'aquesta casa, ens posem tots al dia i quan tornem, David Balaguer, que ens explica totes aquestes coses quotidianes de l'estiu, versió estiu, amb aquesta barbacoa.